Bé, i com vos ha anunciat Susana, avui sóc jo la que me fique davant de Pilar Aleixandre per preguntar-li coses, no? Per preguntar-li com gestionar aquestes emocions. Avui estava llegint en una de les, en una web, no? Una escriptora, una dona que du una llibreria a Madrid, de que la gent té por a tornar a Madrid, de la situació que s'està patint, no? De la visió tan negra que s'està vivint de lo que era Madrid abans i de lo que és ara, no? I clar, això m'ha fet preguntar-me la por a afrontar qualsevol repte, la por de lo que estem vivint ara, no? Com gestionar la por? Susana, Pilar, com gestionem la por?
Bon dia, Maria. Bueno, pues la por. La por, recordaràs que parlàvem l'altre dia de la capacitat d'evocar que té la nostra ment. Doncs, ante un estímul, front un estímul que ens arriba, la ment se posa en marxa i crea diferents escenaris. Això és un sistema un poc de supervivència, és a dir, tal vegada si ens remontem a l'època de les cavernes, quan l'home necessitava caçar, era un predador i era també una presa, entenc que per supervivència, quan prenia una determinació, una decisió d'agafar un camí, tenia que valorar totes les possibilitats que n'hi haven, perquè anava la seva vida en esta elecció. Esta capacitat d'evocar, de crear nous escenaris, és algo que té només l'ésser humà. I què ocorreix? Que quan la ment evoca aquests escenaris, és a dir, parlaves d'aquestes persones que tenen temor de tornar, tenen por de tornar a Madrid, no? Entonces, la ment es comença a evocar. I aquesta evocació de torne, no podré sortir de casa perquè ens confinaran, o me contagiaré, és algo que ells pensen com a algo real. I el cos reacciona com si això estigués ocorrent de veritat.
És com si, o sigui, ens juga una mala passada a la nostra imaginació.
Efectivament. Nosaltres en Mindfulness diem que la ment és molt mentirosa. Que no vol dir que tot el que la ment te conte siga mentira, però sí que és cert que moltes coses que la ment conta no són reals. Val? Quan jo pense que vaig a fer un viatge, que perdré l'avió, que, en fi, totes les barbaritats que la meva ment és capaç de crear, jo m'ho crec i jo m'estrese i jo tinc por. Quan jo pense que tornaré a la meva vivienda en Madrid, en un barri inclús que està en risc de confinament o està confinat, i jo pense que me contagiaré, que ho passaré molt mal, que me tindran que intubar, allà es comença a tenir por. Què ocorreix quan tinc por? Que aquesta por fa que el meu sistema immunitari baixi. Les meves defenses baixen i simplement tinc més possibilitats d'agafar un virus d'este tipus o qualsevol altre virus o el que siga. Sí? Entonces jo crec que és molt important, pues com sempre en el mindfulness, no? El donar-me compte quan entre en esa actuació automàtica, de pilot automàtic, i obrir els ulls, parar-me, respirar, i donar-me compte de quina és la realitat. Pues la realitat només és que tornaré a Madrid, a la meva casa, en les meues coses, en el meu espai, i que Madrid està confinada o el meu barri està confinat. A partir d'ahí, tot el que crea és una creació de la ment, o sigui, tot el que pensa és una creació de la ment. Entonces crec que és molt important entrenar-se en veure el que és real de lo que no és, perquè un pensament no és una realitat.
Sí, el que jo crec és que també durant aquest any ens han ficat la por al cos. O sigui, em he creat una por a no puc besar, no puc abraçar, no puc tocar, tot el que faig ho faig amb por. És molt difícil gestionar aquesta emoció, perquè tot el que passa entres en això, en aquest bucle una altra volta de si jo faig això, si... I clar, hi ha moltes persones que no se desprenen d'esta por, però en part esta por també mos l'han creada, no?
Evidentment, és que la por és poder. Només t'anomena un nom, Hitler. La por, i no estic comparant res, per favor, però la por dona poder sobre la gent, no? És el que meneja. I clar, quan te n'adones de que funciones prenent decisions des de la por, uf.
Clar. Uf. És que això t'anava a dir, no? Per exemple, abans Susana m'havia comentat lo de l'edat, val? Per ficar un exemple, encara que siga personal, jo me recorde que vaig començar a estudiar al 2009, val? Quan ja estava la crisi econòmica passada, no? Sí. Va vindre després el 2012, diguérem, més crisi econòmica, tots intentant eixir al carrer a buscar lloc de treball. Jo crec que molts, i ara, per exemple, quan ja hem afrontat aquesta situació, quan tota la meva generació ja ha passat pàgina d'allò, de que ja estan centrats en la seva carrera, diguérem, no? Una altra vegada, pam, ara el confinament, una altra volta els ERTEs, jo crec que hem creat una generació amb molta... poca... molt insegura, no? Sempre està com... és que si faig això després... no? Sempre pensant en easy, easy... No mos dissa un poquet de totes les circumstàncies que hem viscut seguir en una vida que a lo millor els meus pares van tindre o la generació de Susana. No hem pogut tindre aquesta continuïtat per les circumstàncies econòmiques que mos han marcat també.
Clar, és que donat compte que esta situació que estem vivint ara és un canvi radical del paradigma que teníem fins ara de vida, no? Jo penso que és viure el present, és no aferrar-me a lo que jo esperava que fora la meva vida. Te dic més, a lo que els meus pares esperaven que fora la meva vida, i és el que a mi m'han inculcat, no? En tota la bona voluntat. Penso que ja fa molts anys, perquè clar, tu m'anomenes unes crisis des de la teua edat, i jo que tinc l'edat de Susana, te rebatiria coses, no? Perquè clar, són diferents perspectives, no? D'una mateixa realitat. Clar, la flexibilitat jo crec que és molt important per a continuar en el paradigma de vida que tenim. És a dir, mantindre-me en el present, mantindre-me en l'avui, avui és d'aquesta manera... I si demà és d'una altra, m'adaptaré a com siga demà. És a dir, viure en el present, que és avui, no és demà, ni és ahir, acceptar el que tinc, tindre molt clar en el que pugui influir i en el que no, i viure cada dia com si no hagués un mañana. És a dir, jo no sé demà si m'alçaré, oblidant-me ja del Covid, no? És que no ho sé demà què serà de mi. Doncs crec que ara te remitiria a un llibre que per mi és un llibre de cabecera, que és Los Cuatro Acuerdos. És fer cada cosa de la millor manera que saps en cada moment. És un dels quatre acuerdos, no? Haz sempre lo máximo que puedas. Jo crec que ese tipus de vida és el que també te manté en el present. Necessitem temps per parar, necessitem temps per a reflexionar, necessitem temps per a escoltar-nos a nosaltres mateixa, per observar i reconèixer la pròpia situació emocional, les pròpies necessitats.
Sí, però també hi ha gent que potser també es passa, no? Que, o sigui, que quan ja abandona aquesta por i viu massa en el present, també pot acabar sense no viure la realitat de lo que n'hi ha, no? Això també pot passar. Gent que digues... és que ja tens una edat que a lo millor estàs encara vivint, no sé, com si tingueres 16 anys, que no passa res, però hi ha moments també que dius, és que si vols viure aquesta vida que tens ara, també tens que tindre les teues responsabilitats.
Evidentment, pensa que viure el present no vol dir que eludisques les teues responsabilitats ni que no mires les dificultats que n'hi ha, perquè les dificultats són reals. Val. L'únic és que jo me plantege demà, no? me organitze un poc el que jo tinc previst per a demà. Me refereixo a demà dijous o la setmana propera, però no m'aferre a això. És dir, si algo se canvia, algo canvia de rumbo, accepte que canvia de rumbo. Te vaig a ficar un exemple molt senzill, no? I poc dramàtic. En el meu cas, jo tinc un viatge programat per al dia 16, sí? Cap la possibilitat de que no puguem viatjar, perquè imagina't que ens tornen a tancar els aeroports d'ací al dia 16. Avui vivim una vida que en 24 hores o menys pot canviar tot. Bé, doncs si no puc, no passarà res, no aniré. Faré el que puga per a que me tornen els diners del bitllet d'avió i de la reserva, i si no la tornen, no passa res. És perquè té que ser d'esta manera. És dir, jo sí que me plantege objectius a un curt o inclús llarg plaç, però sóc tolerant. Si algo canvia, que a més és algo que està fora de la meva mà, jo no puc influenciar en aquestes coses, pues simplement ho accepte i m'amolde a aquesta nova situació.
Bé, també t'he de dir que potser el 2020 ens ha ajudat a comprendre això, perquè tu abans compraves l'entrada d'un concert, per exemple, i tu sabies que anaves a ser concert, no? Però és que ara arribes a lo millor a la porta i te diuen no n'hi ha concert. I no passa res. O sigui, no n'hi ha... Això també ajuda un poquet al capritxós, diguem, no?
Clar, ens fa més flexibles, no? I més tolerants. Més tolerants a la frustració. Jo crec que teníem una molt baixa tolerància a la frustració. És dir, vull gasoll o vull ja. I si no ho tinc, uf, és un drama. Quan el que tenim que començar és a desprendre-nos d'aquest drama, no? Realment, tampoc n'hi ha tants drames en la vida personal, no? Dels que vivim, n'hi ha moltes coses que no són reals drames. Tal vegada per això n'hi hauria que viatjar a altres països en un altre tipus de cultura i donar-te compte de que per no tindre determinada cosa material o perdre determinada cosa material, doncs, per exemple, altres persones d'altres cultures és que ni siquiera poden pensar de tindre això, no? I són feliços i viuen feliços.
I després una altra qüestió, o sigui, hi ha molta gent també, o sigui, no sé si el conformisme, el conformar-te en el que tens, és bo o és roí. Fins a quin punt viure el present, estar còmode en el present és bo o és roí? Perquè n'hi ha gent que no sempre està pensant, pues una altra vegada, no? Tornem, en que sempre les expectatives altes, i a lo millor aquesta gent que també té les expectatives massa altes, també hi ha que dir-li a lo millor que el conformisme també és bo. Però clar, en quin punt és bo?
Jo crec que qualsevol d'aquestes dues situacions, el conformisme o el disconformisme, no? el quiero más, quiero más, deixa de ser bo en el moment en què tu te crea un malestar. És a dir, jo per exemple soc una persona molt creativa, no? I moltes vegades, ara ja no ho penso, però quan era més joveneta pensava, jo no sé com una persona, per exemple, que treballa en una línia de producció de la ceràmica, que si tenim molta ceràmica, pot viure tot el dia bé en passar-te un lleig, uau! Pues si està bé i és feliç, perfecte. Per què li tenim que crear ningú tipus d'altre malestar? És cert que esta ànsia que tenim alguns, jo per exemple, de quiero más, pues fa que pugues anar evolucionant, val? Però clar, jo puc parlar de mi, de la meva experiència. Per a mi també és un problema a vegades este no tindre mai prou de coneixements, d'estudis, de... Jo tinc una ànsia per saber, no? Que quan era jove no la tenia, això se m'ha despertat de més major, no? I n'hi ha moments en els que me crea incomoditat, entonces crec que tot en la seva justa mesura és bo, el conformisme i esta necessitat de dependre, de viatjar, de... però sempre que el no poder fer-ho, per exemple, no me crea un desequilibri. Val? Quan això me crea un desequilibri és perquè jo estic massa apegada a aquesta necessitat de què? D'acumular sabidoria, d'acumular material, d'acumular experiència. Estic molt apegada a això. Entonces, quan no ho tinc, me desestabilitza. Val? I al contrari, me conforme en el que tinc. I quan algo me arriba que me trau d'aquesta situació, d'aquest espai de confort, me desestabilitza. I a més no m'atrevisc a eixir d'aquest espai de confort i dir, ah, pues vaig a viatjar, per exemple, no?
Sí, el que jo també pense a voltes és que, per exemple, en aquestes circumstàncies, no? I fora de lo de viure la realitat, les xarxes socials, a la gent jove, per exemple, també els crea, si tu seguisses a X influencers, per exemple, que donen mil voltes la volta al món en el mateix any, i tu estàs veient que tu vols ser aquesta persona que està tot el rato viatjant, no? Com li dius a aquesta persona que té aquestes expectatives, que mira, és que cada cosa a su tiempo, no? Cada
clar,
moment.
Clar, clar. I clar, però dona compte que això no deixa de ser una societat de consum. Simplement. O sigui, igual t'inciten a consumir un refresc que a consumir un estil de vida. Sí? I després, jo me dono compte de que des de ben menuts estem constantment despistant l'atenció del xiquet. Val? I nosaltres hem sigut xiquetes. Sí? Quan un bebè plora, li dones un sonajero, un joguet. Però quan un bebè plora, t'està expressant una necessitat. I tu l'estàs despistant perquè no plore, perquè l'únic que vols és que no plore.
Que no et moleste, diguem.
Que no moleste,
que no moleste.
Efectivament. No plores, no plores. Ja és una galleta. Però és que potser el nene no té... No, el bebè, te parla d'un bebè, no d'un nene que pugui expressar el que vol, no? A lo millor el bebè no és fam, lo que té, li fa mal la panxa i tu li estàs donant una galleta. Val? És dir, estàs com enmascarant unes emocions, unes necessitats en altres coses. Clar, si jo no tinc necessitat de lo que este influencer m'està mostrant, jo estic bé, perquè no tinc aquesta necessitat. Estic bé. Quan jo es comença a seguir a un influencer, es comença a permetir-me crear unes necessitats. I en el moment en què m'apegue a aquestes necessitats, es comença a desestabilitzar-me. Està bé veure redes socials i veure influencers i dir, bueno, pues que guai, no? Quins viatges, quines fotos més boniques, pues vaig a disfrutar d'aquestes fotos que pot fer aquesta persona en els viatges. I en aquest moment no vaig més enllà. En aquest moment. Jo no sé si viatjaré o no viatjaré, no? O no sé si me compraré aquest tipus de roba o no me compraré aquest tipus de roba. Però sí que puc... apreciar i valorar i disfrutar de lo que puc disfrutar d'ell.
De lo que puc aprendre.
Clar, clar. Quan es comença a desitjar algo que en este moment no puc aconseguir, és quan ja no disfrute.
És que és això, no? És sempre a lo que tu dius de viure el present, que jo crec que molta gent jove de la meva generació, de les que venen, no viuen el present. No estan disfrutant de lo que hi ha perquè sempre estan mirant, diguem, una pantalla, un mòbil, desitjant algo que no tenen, mirant sempre en aquest futur incert, no? Sempre en l'inconformisme, no? És que jo tinc que arribar ací dalt perquè és el que s'espera de mi, no? I el pitjor és que a lo millor i ser inconformista li diu al conformista, és que tens por de fer-ho, tens por d'arriesgar-te i tu dius... és que jo estic bé com estic, no? Jo estic bé, no tinc aquesta necessitat. És que és una cadena darrere d'una altra.
Però ahí jo crec que lo que tenim que prestar molta atenció és a quan jo me conteste, no, és que jo estic bé. Val. Reflexiona. Realment estàs bé? O n'hi ha un trasfondo de por, que avui estem parlant un poc de la por, no? Clar, ara n'hi ha molta gent que està socialitzant molt poc físicament, no? O sigui, estem parlant de la gent que té temor a lo millor d'anar a Madrid, però mos ha canviat el comportament a moltes persones, no? Perquè mos han passat 2 mesos dins de casa o 3 mesos o els que siguen, perquè ja preferís ni contar el temps, no? Entonces, moltes vegades us repetís a ell mateixa, no? Si és que jo estic bé en ma casa, estic fenomenal, val, perfecte, meravellós, perquè està guai, no? Dependre a viure sol, dependre a estar sol, dependre a disfrutar de ta casa... Però crec que està bé fer ese moment de reflexió de dir, sí, estic bé a casa, però quan n'hi ha d'estic bé a casa i quan n'hi ha de tinc por
Estar sols.
Estar sols. O tinc por de relacionar-me i tornar a eixir. Perquè porto 2 mesos sense relacionar-me cara a cara amb els meus amics. Val? I ahí ve la mentira de la ment. És a dir, la ment està dient, no, no, és que estàs fenomenal en casa. No necessites a ningú, no necessites eixir. Val? Però no necessites eixir o tens por d'eixir? I anar més allà de comprar en el supermercat pa tuya és un risc que no vols assumir.
I com afrontem esta situació? O sigui, com... És que al final és el que te deia Susana fa uns dies, que a la gent no li agrada conèixer a ells mateix. Claro. O sigui, hi ha gent que no vol afrontar, que té por a estar soles, que té por a no agradar a la gent, a no rebre males crítiques, o sigui, és por.
Jo crec que n'hi ha una por també molt important, que és tinc por a no sentir-me estimat.
També.
Val? Que no vol dir que no m'estimen, però jo no me sent estimada, entonces crec que no m'estimen. Uh-huh. Això passa en els xiquets i passa en els adults. En algun moment de la vida, pues, a moltes persones ens arriba a passar això, no? Jo crec que n'hi ha una evolució i una maduració, no?, de la persona. I aquestes coses, clar, dius, bueno, és que jo ja porto temps, a lo millor, fent meditació, fent mindfulness, dedicant-me a escoltar-me, a comprendre'm, a veure realment el que m'ocorris. Però jo crec que les coses arriben quan tenen que arribar. Mm. Val? I un bon dia, pues, tal vegada te dones compte de que sí, de que el que estàs tenint és por de volar. I jues. Vaig a volar a veure què passa. Vaig a dir a les meves amigues que sí, que faig el viatge en elles. A veure què passa.
I acabant, o sigui, hi ha que donar un pas, diguem, pa dir adeu a aquesta por que tens.
Efectivament.
O sigui, és donar un pas, no?
Nosaltres deprenem per experiència i error, no? Tenim que experimentar. No me val la teua experiència, me val la meua. Doncs encara que jo estiga en aquest pensament de si faig això m'anirà mal, evidentment després d'una bona reflexió de veure els pros i els contres, està bé posicionar-se i dir, bueno, m'anirà mal. On està escrit que m'anirà mal? On està escrit que l'avió que tinc que agafar té que caure? Vull dir, anem a veure, tants avions volen i per què té que caure el meu i no cauen tots, no? Tampoc. Entonces és arriesgar-se i fer experiència. I a base de fer experiència te vas donant compte de que no passa res. I què si passa? Segur que ho pots solucionar.
I si no, pues, ho hauràs viscut. No?
Efectivament. Si no, hauràs tingut l'experiència de que simplement això no és per mi. Perquè moltes vegades volem estar dins del grup i pensem que són tots iguals. En part sí, però en part no. Jo faig alguna experiència i me dono compte de que pues sí, està bé, però és que no és per mi. A mi no m'enriquís aquesta experiència. O no m'enriquís lo suficient per l'esforç que faig per a fer-la. Busque altres experiències, busque altres activitats. Jo, per exemple, el tema del senderisme m'encantava, però jo tinc molt de vertige i quan me'n puig allà dalt a una muntanya, a un pic altíssim i me'n veig el barranc, la meua ment, que és molt creativa, m'imagina caent per allí, etc. Si tinc que anar a fer senderisme, el faig, si tinc que passar, passe, però evidentment no és algo que a mi m'aporte un benestar i un plaer especial, no? Entonces, busque altre tipus d'activitat que sí que m'aporte ese plaer.
Pues no sé si vols deixar-nos deures pa aquesta setmana, no? Sempre mos dices deures, però jo crec que el deure seria afrontar això que mos dona por, no? D'alguna manera.
Jo el que faria, lo millor per aquesta setmana, seria fer uns minuts de reflexió. La setmana passada fèiem sobre les coses bones que mos han ocorrit. Esta setmana jo faria, lo millor, uns minuts de reflexió diaris sobre què m'ha contat la meua ment sobre un tema en concret, no?
Pues jo crec que espere que la gent mos ho diga, no? I espere que... Jo ho intentaré fer, eh? Jo sempre
estic
ho faig.
Estic segura de que sí.
Pilar i Alexandre, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I espere, pues això, una altra volta parlar amb tu el pròxim dimecres.
Espere que sí. Un beset. You
92.2, frecuencia modulada.
Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Grupo Cooperativo Cajamar para la adquisición.